El gobierno confuso está. ¿Qué será de esta sociedad? Nos cubre un manto de indiferencia. Ya no ves la televisión. Clasifican y haces mejor controlar tu casa a la distancia. No se trata de religión, no es tampoco un nuevo sermón. Tenemos que salvar nuestra raza.
Que venga la paz, que reine el amor, porque la tierra ya no aguanta dolor. O venga un pintor a darle color,
así no pierda su atractivo esplendor.
Santi Cortells, profesor, molt bon dia.
Bon dia.
Què anem a parlar? Com anem a abordar-lo avui, l'assunt?
És un tema, jo crec que preciós, perquè afecta fins i tot a la meva història personal de relació en un monestir que ara està més al cor dels vilarrealencs que mai, com és el monestir de Poblet.
Clar.
Perquè fa pocs dies vam tindre la notícia, no? Vostè també el 25 d'abril, coses d'aquestes de les dates i les casualitats i totes aquestes històries, no? Que es va anunciar que Rafa Barrué, veí nostre i artista, pintor, d'ahir la cançó que estan sentint al principi, no? que dia que el món necessita un pintor, tal i com el tenim, doncs és així, no? Que necessitem un pintor. I vam tindre la notícia que la presència de l'abat general de l'Orde Cistercenc, ara intentaré explicar alguns conceptes perquè moltes vegades a mi em fa la sensació, no?
De que no els entenem,
de que no els aprofundim, no sabem què són ni d'on venen.
Ni el valor que tenen.
I per això en la meva tasca una miqueta pedagògica vaig intentar explicar algunes coses, no? Barrué és un veí de Vila-real que va fer una exposició, en concret en el Convent de les Dominiques, en una exposició que es deia Estimart, en este joc de paraules d'estimar i art, no? I la veritat que és un pintor que ha sigut, com a pintor, reconegut per moltes universitats, per molts especialistes, però al mateix temps és un home espiritual, no? que ara mateix doncs, té en la seva responsabilitat doncs, ser l'abat de Poblet, no? Que això serà en una celebració que es farà d'ací pocs dies, crec que acaba el juny. Perquè ell, a banda de l'abat de Poblet, assumís també la presidència de la Congregació Cistercenca de la Corona d'Aragó, entre les quals està, per exemple, Santa Maria de Solius, Santa Maria de Vallbona i Santa Maria de Valldonzella. A Santa Maria de Solius, que està a Girona, jo m'he quedat moltíssimes vegades. I és una experiència que recomane, ara entrarem en què és el Cister i totes aquestes coses, si és que ens dona temps, no? Però el Cister, com totes les ordes monàstiques filles de la Fundació de Sant Benet, en el que és el, doncs això, la vida monacal en el catolicisme, tenen una espècie de norma, de regla, i de fet es diu així, de regla, que inclou l'acollida. Aleshores, ells, si tu vols quedar-te allí uns dies, ho fan també les monges, vull dir, perquè també si una dona vol anar a reflexionar, a apartar-se del món, no? Que això és, en definitiva, el que vol dir ser monjo, no? I el que vol dir monestir, com després explicaré. Si tu vols anar-te uns dies de reflexió, ells, entre cometes, tenen l'obligació d'acollir-te, no? I el que vas a fer allí és viure com un monjo més. I jo ho he fet algunes vegades, ja fa anys que no ho faig. Les últimes vegades he anat més a Solius, perquè és un monestir més menut, més apartat, i que per al que jo he buscat en aquests moments de la meva vida, de reflexió, d'estudi, de lectura, ara no ho puc fer perquè tinc dos filles i aquestes coses no es poden fer en dos filles, però quan no les tenia, doncs sí que ho feia. No?
Ho pot fer qualsevol persona, és a dir, no...
Sí, dona igual fins i tot que no sigues catòlic, que vull dir, l'acollida és a la persona. I el que fas és quedar-te en els monjos com un monjo més, pots, perquè ells tenen una norma, tots els que venen de, els que són fills de Sant Benet, no? Perquè, clar, l'ordre dels benedictins, com pot ser el Montserrat, que són les monges negres, que diuen, perquè sí, l'hàbit és de color negre, sí, i després les reformes posteriors, com el Cister, la Trapa, les Cartoixes, tot això són reformes de l'ordre més rigoristes, no? És a dir, de tornar a l'essència, de tornar a la base, no?, que és el ora et labora, és a dir, prega i treballa. Uh-huh. Ells tenen diverses pregàries al llarg del dia, les maitines, les laudes, la terça, la sexta, la nona, la missa, les completes, però clar, una de les coses que m'ha impressionat a mi més és el moment, sobretot de les completes, que és al final del dia, quan l'abat té l'hisop, on posen l'aigua beneïda, i et beneïs, i només n'hi ha la llum del ciris allí, en un monestir que té camí de 1000 anys, vull dir, i que estan soterrats quasi tots els reis de la corona d'Aragó, i l'abat beneint, i passes justet per baix d'on està soterrat el nostre, dic nostre en majúscules, en guany que celebrem els 750 anys, el nostre Jaume I està soterrat ahir. Ara, mentre l'abat de Vila-real te donarà aquesta benedicció, passaràs per baix del rei Jaume I. Vull dir, jo igual estic sent molt litúrgic, espiritual,
no, estem posar...
però és perquè la gent entenga el que representa
el valor això, que té.
Vull dir que és... per a mi, quan ho vaig escoltar, quan ho vaig llegir, és una d'aquelles casualitats que realment és una casualitat quasi literària, no? Perquè és que té...
El 750 aniversari de la ciutat, abat, uh-huh, fill de Vila-real, uh-huh, justet on està enterrat el
nostre
rei,
fundador, clar. Sí, sí. Vull dir, ahir n'hi ha una confluència de qüestions que dius, és com si el rei Jaume I, des d'allà on estiga, ens estiga a la ciutat de Vila-real dient alguna cosa, no? Uh-huh. El monestir de Poblet està en un lloc, vos recomano que aneu, emblemàtic, de naturalesa, tot el que representa una abadia. Podeu veure el nom de la Rosa d'Umberto Eco i veureu la part més mística, o podeu veure una altra pel·lícula que també vos recomano, que és una miqueta més històrica i més de l'ordre del Cister. Com he dit, el Cister és una reforma dels benedictins, per això tenen un hàbit propi, que és l'hàbit de color blanc, que per això els anomenen els monjos blancs. A Montserrat, per a mi, hi ha dos grans monestirs, és el de Montserrat i el de Poblet, no? I el de Poblet, doncs són els monjos blancs, i els altres són els monjos negres, per l'hàbit, no? I el llibre que va escriure Fra Raimon es diu Tres monjes rebeldes, en castellà, Tres monjos rebels, que l'han portat, la podeu veure a YouTube perquè ho estan mirant, i està, sí, la pel·lícula completa, que vos la recomane per a que entengueu el que significa este orde. I també vos recomane el que significa la part més rigorista del cristianisme catòlic, que és una pel·lícula que es diu El gran silencio. El gran silencio és una pel·lícula en la que ningú parla. És una pel·lícula impressionant, sobretot si entens una miqueta... Jo m'he llegit el Tres monjes rebeldes i m'he llegit altres llibres d'aquest àmbit, no?
Sí.
I si vols entendre una miqueta aquesta profunditat, jo vos recomano així aquestes dues pel·lícules. Bé, el nostre abat, vaig a parlar de nostre perquè és que és nostre, no? El fra Rafael Barrué, doncs ell fa les pregàries ahir cada dia al costat dels sepulcres de Jaume I, d'Alfons el Magnànim, darrere té el retaule del valencià Damià Forment, que al segle XV és un dels escultors valencians més importants, son pare ja era escultor. Quan vas ahir, t'evoca les arrels cristianes del nostre País Valencià, fundades a partir de l'espiritualitat del Cister i de Poblet. La Pobla de Benifassà és també del Cister, són monges, no? Quart de Poblet pertanyia a Poblet, i per això s'anomena Poblet, que està a València, i jo em deixaré moltíssimes més coses, no? Martí l'Humà, a partir de l'espiritualitat de Poblet, funda la Cartoixa de Vall de Cris, que està a altura, que està en ruïnes, sempre dic el mateix, que a veure si l'arreglen una miqueta, que és una vergonya. El pare Rafael Barrué, la gent que el coneix diu que és una persona senzilla, alegre, prudent, i ple de saviesa del cor. No és l'únic que està allí de les nostres terres, no? Allí està el pare Maties, que és de Castelló, n'hi ha un monjo que és d'Artana, crec que es diu Rafael també, està el nostre Rafael de Vila-real, està fra Joaquim de la Vall de Gallinera, està fra David de Sueca, és a dir, allí n'hi ha molts valencians, entre els quals n'hi ha un vila-realenc, no? Per cert, la benedicció, com he dit, es farà d'ací unes setmanes i jo, si puc, passa que al final de curs tinc la intenció d'assistir, no sé si l'alcalde crec que em va dir que també ho intentaria, no? Que és un monestir. El monestir ve del grec monasterion, que és un verb, que és monachein, que vol dir viure en solitari, i un monestir és una comunitat de diversos monjos. Monjos ve de mònacos, que vol dir solitari, i l'edifici on habiten, en la clausura. En origen, els monjos en el cristianisme primitiu eren eremites, però quan hi havia un eremita que vivia una vida apartada, de pregària, de treball, ascètica, etc., doncs va començar a passar que altres s'afegien, s'unien a aquest eremita i aleshores s'anava creant com una comunitat, no? Per això les cartoixes, per exemple, intenten tornar a l'origen, i els monjos només es reunissen entre ells en certs moments del dia, però la resta del temps la passen a soles. Jo recorde, i és que jo tinc moltes anècdotes en els monestirs, perquè, en fi, recorde de anar allí amb alguns companys fa molts anys a dir, anem a fer meditació, a apartar-nos del món, però hem d'estar dos setmanes en silenci. I recorde una persona que, per cert, estava fent el seminari per a veure si era capellà, que no ho va resistir. I jo no puc resistir, estar dues setmanes callat i me'n vaig, perquè no puc més. Perquè realment és que te porta a... I més aquests murs tan grans, no?, que tenen tanta història, i aquest claustre...
Sí, 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 sí.
És real, no? Els monjos van donant voltes al claustre i mediten. N'hi ha unes imatges, les contemplen, això és real, això és així. Quan estàs en el dinar, en el refectori, el menjar, com es busca l'austeritat, i mengen moltes verdures, però això està en la regla, no? Els veus a tots prims, però molt sants, eh?
Vull dir, però això està molt bé.
No és que passen fam.
Clar.
Home, això està estudiat, la mitjana d'edat en els monestirs és de les més altes. Allí...
A mi em sorprèn que algú diu, vull fer un retiro, i perquè pots menjar fins i tot en ells?
Sí, sí. Bé, en concret Poblet té dues opcions. Una per a famílies, que també es poden quedar a l'entorn, que pots quedar i tenen com un hotel, que no sé si depèn del priorat o de la fundació de Poblet, que ahir n'hi ha laics i estan també els monjos, o l'altra és viure com un monjo més, això només ho poden fer els homes en l'ordre masculina i les dones normal, en l'ordre femenina, no? I ahir et quedes com un monjo més i menges en ells. I no és obligatori, però si tu vols viure com un monjo, doncs jo de vegades ho he fet, he anat a parlar en el mestre de novicis o l'ostatger, el germà ostatger, i li he dit, jo vull viure com un monjo més, per tant, dona'm una feina i jo vos ajude. Que és el que en temps medievals feien, no? És a dir, ells t'acollien, tu aportaves el que podies i estaves uns dies.
És que el cas del silenci també, una de les formes de superar aquest silenci també seria el també tindre una tasca que fer, no?
Sí, bé, i el silenci i més coses, és que és tot l'ambient. Per exemple, quan estàs menjant es fa el que s'anomena lectio divina i n'hi ha una persona en una part del refectori, i això mireu una d'aquestes pel·lícules perquè a Poblet
està... És que les està consultant, mentre... Sí.
I ahir te va llegir una lectura pietosa mentre tu menges. Per cert, jo... Només vaig anar una vegada amb amics, no ho he tornat a fer, perquè estava contínuament explicant, i quan vas a apartar-te del món,
clar,
vas a fer una altra
temps,
cosa.
Clar.
Però bé, també té els seus moments. Vull dir, jo soc professor i explico contínuament als meus alumnes les meves matèries, doncs per què no? Però quan vas a estar tu lluny del món, doncs necessites això, concentració, i pensar i tranquil·litat. I clar, ells em preguntaven, és que jo no vull menjar ràpid perquè és roïna. A veure, no és que mengen ràpid com sense mastegar. Es tracta de buscar allò essencial que és la vida, que per a ells és l'espiritualitat, són altres coses, i no la vanitat, no la gula, vull dir, tot això que són pecats, doncs menges per alimentar-te i punt. Per tant, no estàs ahí, jo que sé, a veure si repetis el pla del company, pots repetir, no és que no pugues, vull dir, estàs concentrada en una altra cosa. I l'abat, quan veu que més o menys han acabat tots, toca una campaneta, i aleshores es fa la pregària final i a cadascú va les seues tasques o el que siga. Però clar, tu estàs allí pregant en la capella, per exemple, la que fèiem la terça, i allí veus tots els prínceps i els reis de la corona d'Aragó soterrats, i la veritat que és una cosa molt, molt, molt impressionant i que recomana que es passa. Més ara la gent de Vila-real, en més dret que tenim allí un abat que és nostre, no? Bé, l'Orde del Cister es funda en el 1098 en l'abadia de Cité, de Borgonya, d'ahí Cister, per un senyor que és un d'estos tres monjos rebels que veureu a la pel·lícula, que és Sant Robert de Molesme, i és, com he dit, una reforma de l'Orde de Sant Benet, tornant al rigorisme, promou l'ascetisme, el rigor litúrgic i establix, en certa manera, el treball com un valor cardinal. Si vos puc posar un trosset de la pel·lícula, un trosset xicotet, si em permeteu, perquè crec que és molt interessant.
Dependen el resto de priorados que habéis fundado. Si no ponéis solución a este conflicto, vuestra reforma perecerá. Debéis actuar cuanto antes.
És un moment en què discutissen quina línia agafar.
Con gran esfuerzo este monasterio. Lo hicimos movidos por el deseo de volver a la observancia benedictina, observancia que tiene como fundamento el trabajo manual, que nos acerca a Dios y nos santifica. Algunos de vosotros que os habéis rebelado contra el trabajo manual, alegando las leyes de Cluny, decidme por qué deseáis eliminarlo.
No queremos que se elimine el trabajo manual, solo queremos que se reconozca que el scriptorium es tan buen trabajo manual como la labranza y la cosecha.
Pues eso no es lo que la regla dice.
Eso no lo podemos saber, puesto que la regla siempre habla del trabajo manual sin especificar. Y Casiodoro, que como sabréis fue contemporáneo de San Benito, dice que de todas las labores que puedan realizarse del trabajo manual, ninguna le agrada más que la labor de los copistas.
Bé, això, els copistes, sí. Dir, quan veieu el nom de la rosa, doncs és una discussió sobre la regla de Sant Benet i el rigorisme, no? De si ser copista es considera laborare, no? Es considera treball, o només el treball en el camp, i ahí tenen una sèrie de discussions, i el que busquen és una miqueta, doncs, com sempre en el cristianisme, no? L'eclésia sempre reformanda, és a dir, tornar als orígens permanentment. Us recomano molt la pel·lícula perquè està feta amb molt baix pressupost, però si no us agrada tant llegir, doncs és una
però està
manera...
molt ben documentat.
Molt ben documentat, sí. Sí,
clar, sí. Això, perquè al final el pressupost en cine, al final també busques que tinga, però ja que tenen un pressupost brutal i que després de trasfondo no hi ha res.
Et perds una gran part, no?, del que és el llibre, però en fi. Bé, el monestir de Santa Maria de Poblet, com he dit, és un monestir de l'Orde del Cister. Diuen que el primer abat es deia Poblet i per això el seu nom, és una de les explicacions, no? Des del regnade per el cerimoniós i sobretot durant els segles XIV i XV es va convertir en el panteó reial dels sobirans de la corona d'Aragó, encara que, com sabeu, n'hi ha monarques anteriors, està el nostre rei Jaume I. El monestir, doncs, va ser declarat el 1991 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El 2005 també reconeix la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi. Bé, el monestir va ser fundat concretament el 18 d'agost de 1150 quan Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, una vegada conquerís Lleida als sarraïns, li dona a l'abadia de Fontfreda, que és d'on venen els monjos originals, unes terres a la Conca de Barberà, perquè pogueren establir ahir un monestir cistercenc. Després, a l'any 1151, l'any següent, un grup xicotet de monjos arriba a Poblet i el 1153 ja comença la construcció de l'església seguint la tradició mariana de l'Orde, però això està dedicada a Santa Maria de Poblet, no? Es diu així la patrona del monestir. Uh-huh. El mateix Ramon Berenguer IV va fer moltes donacions per a poder augmentar el patrimoni de Poblet, i de fet, com he comentat al principi, el senyoriu de Poblet va arribar a ser el més extens de Catalunya i el País Valencià, per exemple, el quart de Poblet, no?, que pertanyia al senyoriu de Poblet. Després també el rei Alfons el Cast va fer nombroses donacions, el seu net, també el conqueridor, continua engrandint el monestir, i de fet el rei Jaume I en un inici anava a ser soterrat a Sisena, a l'Aragó, però ell va canviar d'opinió i va optar per Poblet, i a més va demanar ser vestit, és a dir, rebre l'hàbit dominic i morir com a un cistercenc. Vull dir, fins a aquest punt arriba el que explicava al principi, és que el nostre fundador va morir com un monjo cistercenc, i resulta que enguany l'abat de Poblet és un abat cistercenc, no? Jo és que, clar, de vegades
no,
em poso igual un poc espiritual, però...
No, però és real, això és el que ha passat, no?
Això és el que ha passat, clar. Perquè la gent ho pugui entendre. Uh-huh. I si no, si algú no ho entén, tornem així un altre dia i
evidències...
El monestir de Poblet, la veritat que un dels moments més tristos, i ho he de dir perquè hem de rememorar la història, per a que no torni a passar, va ser el moment de les desamortitzacions. Després de segles i segles diguem-ne guardant els nostres fonaments com a regne de València, com a corona d'Aragó, en el 1809, primer saqueig dels francesos, el 1811 és confiscat, encara que encara els monjos al 1813 es poden reinstal·lar, però després ja ve del desastre total. Uh-huh. en el trienni liberal, allí es saqueja absolutament tot, l'orgue, les sacristies, l'aixovar sagrat, es destruïssen part de les tombes dels nostres reis i nobles i prínceps, i després ja en el 1836 directament la desamortització de Mendizábal, allí es va saquejar absolutament tot. Saquejadors dos buscaven els tresors amagats dels monjos més rigoristes i que més busquen la pobresa i la senzillesa del cristianisme, allà ho van saquejar tot. Entre altres coses, van quedar escampades per terra les despulles del nostre fundador Jaume I. Se veu que les van arreplegar a una església del poble del costat i les van poder guardar i salvar, però allò va ser un saqueig absolut, i de fet els monjos van haver de fugir d'ahir, de marxar, i va ser després, en els anys 40, si no recordo malament, això Barrueu vos ho contarà amb més exactitud, quan poden tornar els monjos. De fet, el 4 de juny de 1952, a partir de la creació de la Germandat de Poblet per part del pare Bernat Morgades, es torna a dur el rei Jaume I les despulles a on toca. De fet, Franco va voler utilitzar això moltíssim, com que restaurava la dinastia, etc. Però la veritat és que, sobretot els governs espanyols, i sobretot en el temps este de la corona, perdó, de la desamortització de Mendizábal, es va tindre molt poca cura. És a dir, a mi em dona la impressió que, com no eren els reis de la corona de Castella, sí, que n'hi ha monestirs de la corona de Castella que sí que estaven molt més cuidats i estaven molt més respectats, este, com eren total, eren els dels reis de la corona d'Aragó, es va deixar, o això han dit moltes vegades els historiadors, que els governs espanyols van ser greument negligents, estic citant literalment, en la protecció d'este monument, i contrasta en altres panteons reials castellans en els quals no va haver esta negligència. Però bé, nosaltres ara tenim ese monestir de Poblet preciós, que contenen les restes, bueno, parla del rei Jaume I, però ahí està el rei Joan el... o estava soterrat el rei Joan el Casador, per el cerimoniós, Maria de Navarra, Leonor de Portugal, el rey Ferran de Antequera, Martí Luma, ahí está, no sé, toda la dinastía de la corona de Aragón, gran part d'ella, es soterrada ahí, porque ya sabía que era una manera, doncs, en la tradición católica, de descansar, esperar al Señor, o no sé, como una penitencia de donar las riquezas a un monestir en el cual continuamente preguen per la teua ànima i coses així. N'hi ha moltíssimes llegendes precioses al voltant del monestir de Poblet. N'hi ha una llegenda de l'abat de Poblet i l'emperador de Xina, que algun dia vos contaré, o la de Fra Pere Marginet i el dimoni, però jo no sé si llegenda, però sobretot el que n'hi ha és una realitat, i és que si Poblet, i que per cert l'Església Arxiprestal ha organitzat diverses vegades una excursió, entre altres de gent que porta el meu nom, Jaume, Santiago, Diego, però també de més gent, al monestir de Poblet des d'ací de Vila-real, i en guany, pel que sé, es farà una altra, evidentment, però com dic, el que segur que no és llegenda és la relació, l'entroncament de Vila-real, Poblet i el rei Jaume I. I ara mateix un dels abats històrics, perquè els abats de Poblet són històrics, l'actual, que en un any com este és per a nosaltres un goig assabentar-nos que ell serà el pare espiritual, no? Perquè per cert, és una cosa curiosa, però els abats tenen categoria de bisbe. No sé molt bé, però crec que poden dur fins i tot el bàcul i la mitra. És un bisbe, vull dir, l'abat té autoritat, de fet, el bisbe de Girona, era l'anterior abat de Poblet, en una tradició preciosa que té també molt l'Església Ortodoxa, que solen traure els bisbes dels monestirs, perquè els ortodoxos no són cèlibs obligatòriament, excepte els monjos, que sí que opten pel celibat, i d'ahir solen traure els ortodoxos els bisbes. Doncs bé, el bisbe de Girona, que per cert, així vam tindre un bisbe fins als anys 90, que era de Girona també, que és Josep Maria Cases, que d'ahir vaig parlar l'altre dia. Vull dir, tot això es relaciona, i pot ser cada un li trau el significat espiritual o històric o like que vulga, però crec que pagava la pena parlar d'ell, com sí. Paga la pena que visiteu el monestir, si podeu.
Sí, estic concretament a la pàgina on diu les hores i els dies que poden anar a visitar-lo. És una preciositat, una meravella. Pues Santi Cordell, ha sigut un plaer escoltar-te. Jo crec que hem estat ben pendents, perquè cada cosa que parlaves tenies més història darrere que haver pogut continuar parlant, però bueno, el temps el que és...
Però quedem-nos en que este món perdut el que necessita és un pintor que doni color als grisos que malauradament tenim. Aleshores, i aquest pintor ara mateix és el nostre abat, Rafa Barrué.
Rafa Barrué. Pues moltes gràcies, Santi Cordells, professor, gràcies per haver estat així.
A vosaltres, per convidar-me.
Ja no ves la televisió.